de Catalunya Ràdio, amb Pere Mas.
Minuts, ens plantarem a 3 quarts de 10 del matí. Som al matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Els oients que ens estiguessin escoltant al final de la nostra tertúlia saben que hem anunciat que ara mateix parlaríem amb el senyor Oriol Pujol Ferrusola, diputat del Parlament de Catalunya i portaveu d'aquesta formació política a la Cambra Catalana. Molt bon dia i benvingut, senyor Pujol.
Bon dia a tothom.
No sé pas si l'agafo tornant de vacances, anant de vacances, marxant de vacances o al mig de les vacances.
Bueno, al mig de les vacances de la gent.
Sí.
No, al mig de les vacances de la gent. No, vacances, estem per entendre's amb guàrdia encara, no? A dintre de Convergència i Unió ens anem agafant dies, però allò que es diu agafar-se-les i desconnectar, ja som uns quants que encara fer-ho no ho hem pogut fer. Ara vostè em veu una mica moreno i els oients no ens veuen.
Sí, és el que anava a dir. Sí. Ve vostè bastant moreno i a més amb una camisa blanca, cosa que reforça aquesta cromacitat de la pell.
La camisa blanca és sense corbata, que ho heu vist que vaig sense corbata, és perquè això sí no es fa molt insuportable, no? Però no. Allò de vacances, que permet allò desconnectar, encara no.
Encara no, però
no
s'ha
toca,
de fer, eh?
No toca, no
ja
toca.
Que hem entrat en les qüestions estètiques, que darrerament interessen molt, sobretot arran d'això de la corbata del senyor Sebastián i de més, haig d'afegir que va vostè amb màniga llarga.
Això sí.
Cosa que sembla un bon costum de cara a portar americana i de més, però que l'estiu també és una cosa que s'ha de notar.
És que vaig amb americana.
Sí, clar. I aquí diu que... Jo que em dedico a fer una anàlisi dels convidats que passen per aquí, n'hi ha que van amb màniga curta i americana, n'hi ha que van sense màniga curta.
No, la sensació del sobretot aquells, el teixit que hi ha dintre de l'americana tocant-me directament la pell, no és una sensació que l'agraeixi massa, no?
Molt bé. Ara que ja tenim clara la qüestió estètica, i més per la ràdio que no ens poden veure, entrem en matèria. Tenim un dels motius que ha fet que vostè segurament no se n'és encara de vacances, ha estat aquest venciment d'aquest límit del 9 d'agost, aquesta data en la que hauria d'estar com a mínim formulada una proposta de nou finançament per Catalunya, i el més calent és l'aigüera, que es diu en aquests casos. Això ha provocat doncs diverses trobades, ha provocat un sentiment d'unió, el front comú aquest del que es parla, sí. Ha provocat reunions amb el conseller Castells. Bé, un cop superat aquest límit, ha arribat el 9 d'agost i no hi ha acord de finançament. Uh-huh. Ara, què ha de passar? El problema és, per exemple, que no hi ha una data alternativa, de manera que no se sap quan hi haurà aquest nou sistema de finançament. Quin és el proper pas?
Bé, n'hi ha diversos de passos, no? L'important és els passos que puguem prendre des d'aquí, des de Catalunya, i d'aquelles forces polítiques que estiguin convençuts que cal donar compliment al que diu l'Estatut en matèria de finançament. L'important és els passos que sapiguem i que vulguem donar nosaltres, per entendre's, de forma inequívoca, conjunta, i senyalant, a més, directament el que Catalunya necessita, no? Què és? Quin és aquest pas? Home, és el pas en el que nosaltres entenem, i jo crec que anem per bon camí, que hem de passar de que estem d'acord amb el no acord a la proposta que ens ha fet el govern del senyor Zapatero, el govern socialista de l'Estat espanyol, hem de passar del que estem d'acord en el no acord a tenir un acord fort i sòlid aquí. És aquest mes d'agost en el que nosaltres, entenem que a més ja fa mesos i mesos que venim treballant colze a colze amb el conseller Castells, esperem poder tancar l'acord que configuri la proposta majoritària, tant de bo sigui unànim, tant de bo, ja veurem això, però la proposta que ha de fer, per entendre'ns, els diferents partits catalans en relació a com es desplega l'Estatut en matèria de finançament.
Això vol dir que tornem a la proposta llançada pel senyor Mas, que va haver-hi uns dies que deia que abans del venciment del nou era condició més o menys sine qua non per mantenir el front comú que hi hagués aquesta proposta catalana. El conseller Castells en aquell moment va dir que no corria pressa i sembla que la cosa va quedar una mica despistada. Està vostè tornant a reclamar això? Nosaltres, els catalans, per entendre, presentem un document?
És que és important que nosaltres el puguem presentar o que com a mínim nosaltres sapiguem què és el que ens uneix. No pot ser que només ens uneixi el no a la proposta del senyor Solbes, del ministre Solbes. Ens ha d'unir també una proposta en relació a què volem nosaltres en relació a la cistella d'impostos, a la bilateralitat, a l'ordinalitat, aquells diferents conceptes que poc o molt ja l'Estatut ja incorpora i que ja van ser conseqüència primer d'un gran acord entre el Parlament de Catalunya i el Congrés de Diputats, d'un referendament per part del poble de Catalunya i que configuren el cost de la negociació del finançament que al seu dia ja es va fer en l'Estatut. No? Jo crec que en aquest sentit el conseller Castells algunes coses ha anat incorporant, sobretot a instàncies i a proposta nostra. Per exemple, és bo tenir un acord aquí, Això el conseller Castells ho ha anat incorporant. No dic que el tinguem del tot, però crec que el podem tenir. Francament, sóc optimista en aquest sentit. El conseller Castells també va incorporar una cosa que inicialment no volia, que era donar a entendre que el finançament ha de servir, ha de ser un clar referent per disminuir el dèficit fiscal. Fruit de la publicació de les balances fiscals, el conseller Castells i el Partit Socialista van una mica arrossegar els peus amb el sentit, bueno, escolti, això no té res a veure amb el finançament. Oh, i tant que té a veure amb el finançament. El finançament ha de servir, per exemple, per disminuir clarament el dèficit fiscal de Catalunya, no? Per tant, són conceptes que, amb la voluntat de la unitat dels partits catalans, en aquest cas, el conseller Castells ha anat incorporant a instàncies nostres, no? Jo crec que això pot evolucionar bé, no? Propers passos, per tant, el de l'acord dels partits catalans. I propers passos, entendre que s'ha pujat un grau de tensió en relació a les propostes que ens ha vingut fent el govern espanyol i el govern del senyor Rodríguez Zapatero, i en aquest sentit, bueno, no podem defugir la tensió. Jo no vull aquí apel·lar a més duresa ni a més conflicte, però fins al dia 9 d'agost el senyor Rodríguez Zapatero i el Partit Socialista senzillament podia complir la llei. I senzillament l'argument que tenia era implacable i impecable, implacable i implacable, i escolti, miri, jo haig de complir una llei, i ja està. Superat el 9 d'agost, el problema és que ja hem entrat en una fase, per culpa d'ells, per culpa del Partit Socialista a nivell d'Estat, hem entrat en una fase que tot això es dibuixarà com a guanyadors i perdedors. I en aquest sentit nosaltres no volem, aquesta vegada no volem que Catalunya perdi aquesta jugada.
Aquesta proposta en la que estan treballant i que diu vostè cada cop el conseller Castells és més receptiu a la part, diguéssim, de Convergència i Unió. Aquesta proposta, si està treballant, podem tenir un horitzó, per exemple, a finals de mes podem tenir un document conjunt dels tres partits de govern i de Convergència i Unió? Quan podem veure alguna materialització d'aquestes converses?
Jo confio que a principis de setembre hi pot haver-hi ja un document bastant tancat. Confio, deixi'm posar totes les reserves. Finalment nosaltres tenim gent negociant això, per part del Departament d'Economia i del Govern també hi ha gent negociant-ho, i bé, i no vol dir que hi hagi acord total. Fixi's que fins i tot hi ha hagut diferents institucions del país que ja s'han anat pronunciant amb aspectes, per part nostra, bastant semblants als que ens hem anat pronunciant com a Convergència i Unió, no? Doncs darrerament, i fa uns dies, la Cambra de Comerç de Catalunya, en relació als aquells 3.800 milions d'euros en la base del pressupost del 2006, no és del tot llunyà a les propostes que han anat fent Convergència i Unió. Però és un tema de xifra i és un tema de, per exemple, com s'incorpora, per exemple, no?, l'ordinalitat. I amb això m'hi vull aturar un moment, perquè tot sovint parlem del fons d'anivellament, no? El fons d'anivellament és aquell fons, per entendre'ns, altament també de solidaritat entre territoris, que teòricament compensa territoris. Bé, aquí nosaltres creiem que no haurà d'aparèixer un altre. Hi ha un concepte important a l'Estatut que es diu el principi d'ordinalitat. Ordinalitat vol dir, no pot ser que Catalunya sigui la tercera en el rànquing de generació de riquesa i que després, per despesa per habitant, passem al vuitè lloc de les comunitats autònomes d'Espanya. Això no té cap lògica. I el que es va aconseguir en el seu dia amb l'Estatut és que el principi d'ordinalitat el que regula és que si tu ets el tercer produint riquesa, has de poder ser el tercer també gastant. Ho simplifico molt, el llenguatge no és exactament aquest, però per fer-ho entenedor, no? I no pot ser que perdis posicions a seguir un generador de riquesa que després disposis de menys. Bé, això probablement, i és una de les discussions que tenim amb el conseller Castells, haurà de requerir una proposta de potser un nou fons que ajudi a donar-li forma a l'ordinalitat que l'Estatut ens otorga i que, a més, és absolutament lògica i legal, com s'ha establert per entendre'ns altres països de la Unió Europea. No?
De totes maneres, tot això que està passant fa l'efecte que un ciutadà podria dir, caram, si van votar un Estatut, si va costar tant l'Estatut, tanta ponència, tanta polèmica en Madrid, i al final el van votar, es va aprovar a les Corts, es va aprovar al Parlament de Catalunya, es va aprovar en referèndum, com pot ser que ara, un cop tot tancat, estigui costant tant a negociar això? És a dir, va quedar mal tancat o mal resolt algun aspecte de l'Estatut, perquè ens haguem d'haver sotmesos en aquesta controvèrsia ara?
Bé, nosaltres som del parer que, primer, hi ha una paraula que no cal negociar el finançament.
Però s'està fent, és el punt en què ens trobem.
No és estrictament una negociació, el que s'està plantejant és com es desenvolupa el que ja diu l'Estatut en matèria de finançament. No és un divertiment que l'Estatut parli del 50% de l'IVA. No és un divertiment. En la cistella d'impostos que estableix l'Estatut es parla del 50% de l'IVA. El 50% de l'impost de la renda de les persones físiques, de l'IRPF, del 58% dels impostos especials, del 100% d'alguns altres impostos, del 0%, per cert, del 0% de l'impost de societats. Clar, escolti'm, això ja és fruit d'una negociació. No és un divertiment. En el fons ja s'estava veient fins on es podia arribar, perquè es va arribar al 58% i no es va arribar al 55%, o no al 53%. O perquè es va arribar al 50% de l'IVA i no al 51, al 52 o al 48. Això ja és fruit d'una negociació. Fixi's, jo crec que aquí un dels personatges polítics que sempre amb un punt d'ànima adversió cap a Catalunya, no? Però va entendre molt bé la jugada, i per això jo aquí aprofito també per fer una crítica a aquells que diuen que una cosa és el finançament i l'altra és l'Estatut, va ser al seu dia l'expresident d'Extremadura, el senyor Rodríguez Ibarra. El senyor Rodríguez Ibarra, en ple debat de l'Estatut, un dia així preguntant-se irònicament, va dir bueno, exactament estos catalans de què estan hablando? I ell mateix es va respondre i va dir de dinero. I en part és veritat, l'Estatut té moltes més coses, però una de les coses molt importants que incorpora l'Estatut, amb el grau de detall que es va poder establir, perquè no pots arribar a escriure tot en un Estatut, estàvem parlant de què passa amb els nostres diners, amb els diners dels catalans. I aquesta és una de les negociacions que ja es va fer. I el bo que té ara aquest frontisme, aquesta unitat dels partits catalans, és que una de les coses que valida, fins i tot amb gent que va votar en contra de l'Estatut, com Esquerra Republicana, fins i tot amb gent que hi va presentar esmenes en contra, per rebaixar encara més el contingut, com el mateix molt honorable president de la Generalitat, el senyor José Montilla, que va presentar esmenes perquè encara hi hagués menys xitxa a dintre l'Estatut, doncs el que és sorprenent, i és per alegrar-nos, és que la unitat aquesta, el que li dona força de veritat avui, és a l'Estatut. El que és radicalment nou avui, que no existi anys enrere, és que tenim un text legal que ens marca, que ens emmarca quines són les pautes en les quals s'ha de moure el nou finançament de Catalunya.
Senyor Pujol, com viu vostè aquest enfrontament que s'està produint entre el PSC i el PSOE, o entre el govern central i el govern de Madrid, arran, per exemple, de trucades com la que es va saber de la vicepresidenta del govern central esbroncant o parlant amb el president Montilla? Nosaltres no hem sentit la conversa, per tant, no sabem com es va desenvolupar, però que han provocat la reacció del conseller Castells i després la posterior reacció de la vicepresidenta dient que no tenemos que exacerbar los ánimos i aquestes històries. Com se li queda el cos quan sent això?
Però que, en tot cas, en la part verbal i, per tant, en la part declarativa, el Partit Socialista de Catalunya i, sobretot en aquest cas, el conseller Castells i el president de la Generalitat, el senyor José Montilla, estan donant-li compliment a allò que, a més a més, és obligació d'ells de fer, que és configurar la defensa del que diu l'Estatut en matèria de finançament. Sí, el que no seria normal és que el president de Catalunya, fos del partit que fos, no estigués trencant-se la cara per defensar el que diu l'Estatut en matèria de finançament, que finalment són els diners que necessita el govern per fer funcionar el país, no per fer-se funcionar ells mateixos, sinó per fer-se, per entendre's, entre altres coses, també per poder arribar a final de mes i per poder cobrir els serveis bàsics i d'infraestructures, etcètera, etcètera, que la gent necessita, no? Jo crec que és l'obligació que tenen en tant que els càrrecs que ocupen, en aquest cas tant el conseller Castells com el president Montilla. També és veritat que ens sol passar, i això vostè entendrà que els partits polítics finalment són gent i la gent té diferents sensibilitats, que una cosa és el Partit Socialista dintre el govern i l'altra és el Partit Socialista estrictament, no? En aquest sentit, la negociació i la unitat l'estem notant i l'estem allò tramant amb fortalesa, crec, amb el que és l'estructura del Partit Socialista dintre el govern. La resta del Partit Socialista crec que a vegades s'ho mira amb un pèl de distància, però bueno, això és cosa d'ells i no em pertoca a mi furgar, no?
I sobre el paper del president Zapatero no l'hem sentit parlar d'aquesta qüestió, sembla com si estigués un pèl desaparegut.
El president Zapatero té una mica aquesta habilitat. El president Zapatero, quan hi ha bones notícies apareix, quan hi ha males notícies a donar, envia altra gent. Aquest és una mica l'estil del personatge, no? Bé, nosaltres ens agradaria, i en aquest sentit doncs no ens sap greu si tot això prospera, doncs escoltar les explicacions del senyor Rodríguez Zapatero, el president del govern espanyol, en relació a com està i per què s'estan incomplint de forma flagrant els terminis i, per tant, la llei en matèria de finançament, no?
Vostès volen forçar la seva compareixença al Congrés?
Bueno, la forcem...
Si el tema va a la Diputació Permanent, el vot de Convergència, en quin sentit serà?
És que nosaltres... Fixi's, un detall abans. El senyor Zapatero ja sabem què ens dirà. Ens ho dirà de forma... Bueno, com que és un gran... té algo d'embaucador, ens ho dirà amb grans paraules, no? Però finalment el que ens acabarà dient és que esto lo resolveremos, no sabemos demasiado bien cuándo ni cómo, ¿vale? Però en el fons el que ens acabarà dient, que ja ens ho ha dit, és que no té voluntat política. El senyor Zapatero i el Partit Socialista no tenen voluntat política de desplegar l'Estatut. Ells el van votar, aquest Estatut, i van votar la part del finançament que s'incorporava en l'Estatut. Per tant, escolti, podem escoltar explicacions, les podem demanar, ens pot venir més o menys de gust sentir-les, però que ningú s'enganyi. No hi ha voluntat política. No n'hi ha. I davant de la no voluntat política del Partit Socialista a nivell d'Estat, el que és importantíssim i és imprescindible és que a Catalunya això es trobi una resposta contundent, unitària i unànim. Escolti, miri, no. Aquesta negociació ja la vam fer i no podem prescindir dels recursos que necessita aquest país per tirar endavant.
Tinc un amic que és molt mal, molt desconfiat, molt mal fiat, i em diu, això és que els socialistes estan guanyant temps i esperant que arribi el recurs al Tribunal Constitucional, que ja els hi faran la feina bruta i ho retallaran tot. Bé, i així de moment anem marejant la perdiu, i van passant els dies.
Sí, aquesta por una mica també la tenim nosaltres, francament. Sempre ens mirem així amb un ull de... amb un punt de reull, ens anem mirant el fet de que, fixi's, aquí hi ha dos factors, no? Un és un positiu per Catalunya, i l'altre és negatiu. Pot ser que el Partit Socialista esperi que el Tribunal Constitucional li faci la feina bruta amb ell, amb una sentència, per entendre'ns, restrictiva. Aquest és un escenari que seria dolent per Catalunya. Hi ha un escenari, per contra, que és bo per Catalunya, que són els pressupostos generals de l'Estat. El senyor Zapatero i el Partit Socialista vol tirar endavant i necessita tirar endavant els pressupostos del 2009. Allà on trobem una palanca, per entendre'ns, contra Catalunya, que pot executar i exercir el Partit Socialista i poc o molt el Partit Popular a través del Tribunal Constitucional, podem trobar una palanca positiva a favor de Catalunya, que és amb quina unitat els 25 diputats del PSC, més els 10 diputats de Convergència i Unió, més els 3 diputats d'Esquerra Republicana, més el 1 diputat d'Iniciativa per Catalunya, li diuen al senyor Zapatero, escolti'm, si no hi ha el finançament que diu l'Estatut, el 100% del finançament que diu l'Estatut, vostè no pot comptar amb el nostre suport per tirar endavant els pressupostos de l'any 2009. Per tant,
de totes maneres, aquesta hipòtesi que reclama...
Si la volem.
Aquesta hipòtesi que planteja vostè des del seu partit, lògicament, per, suposo, també tensionar una mica les coses, ja li vaig preguntar en aquesta mateixa cadira a la senyora Manuela de Madrid, i em deia, és que un vot contrari del PSC no es produirà al Parlament, al Congrés dels Diputats, perquè ja no es presentarien uns pressupostos que no comptessin amb el nostre suport. És a dir, aquesta imatge de trencament o de força de Catalunya al Congrés no es donarà perquè, senzillament, no arribaran els pressupostos al govern.
Hi ha moltes formes de que s'executi aquest vot. Una forma, és a dir, aquesta pressió del PSC la pot exercir precisament això, és a dir, evitant que es produeixi una votació i, per tant, doncs, complicant-li la vida al senyor Rodríguez Zapatero i al govern espanyol en relació a l'aprovació dels pressupostos. Però el que és important és que en la fase declarativa i de fer titulars, això fins ara, bueno, és relativament fàcil, vostè mateix ho deia, no? Aquest enfrontament verbal que hi ha hagut entre la senyora Fernández de la Vega i el senyor Castells. Bé, tot això està bé, però la palanca de veritat, el fet real que posa en evidència fins a quin punt Catalunya actua amb unitat, no és ni la compareixença del senyor Rodríguez Zapatero, no és ben, disculpin, ni la manifestació que estan suggerint diferents partits polítics de cara a l'11 de setembre. De veritat és com li fem entendre al senyor Rodríguez Zapatero i al Partit Socialista a nivell d'Estat que sense Catalunya, sense comprometre's i sense complir amb Catalunya, ell no té, nosaltres no tenim per què complir amb ell. I aquí n'hi ha una, i aquesta palanca és els pressupostos de l'Estat del 2009.
És on pivota la principal argumentació del seu partit en aquests moments?
L'argumentació no, l'argumentació pot ser molt més
àmplia. O estratègia, per dir-ho.
Els fets, la palanca d'acció real són els pressupostos de l'Estat.
Això vol dir que fins que no arribi el moment de votar els pressupostos generals de l'Estat, com a mínim fins a aquell moment, Convergència i Unió anirà del bracet dels tres partits de govern en aquesta postura unànime?
Bueno, fins a aquesta data, i fins i tot jo li podria dir que vaja fins al darrer minut. I nosaltres això li hem dit al conseller Castells i li hem dit al president Montilla. Fins al darrer minut nosaltres continuarem, com fa mesos que hi som, treballant colze a colze per arribar a un bon acord aquí en matèria de quina és la nostra proposta en matèria de finançament.
És que aquest amic desconfiat que li deia també diu que els de Convergència estan del bracet, en aquest cas del govern, una mica per provocar mal rotllo entre el govern central i a Camp PSC, a veure si la cosa peta. I que ja veurem fins quan durarà aquesta unanimitat.
A veure, aquests amics que diu vostè i que són tan mal pensats per entendre'ns, bueno, ja està bé que ens mirin a nosaltres, ja està bé que mirin a Convergència i Unió, finalment acabem sent una mica la força central del país, no? Però fixi's, que mirin Iniciativa, qui ha presentat i qui està o Esquerra Republicana, qui està sol·licitant la compareixença del senyor Rodríguez Zapatero, per tant, posant en un problema en el Partit Socialista, són els seus companys de govern aquí. Del bracet, o no, o indirectament, però finalment amb la mateixa finalitat, conjuntament al Partit Popular. El Partit Popular, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana, són els que estan reclamant a crits la compareixença del senyor Rodríguez Zapatero. Escolti'm, no som nosaltres qui li donem tan poca importància, prenent en part a les explicacions que ens pugui arribar a donar el senyor Rodríguez Zapatero, malgrat que no direm que no, si això prospera, que no ens poden acusar nosaltres d'això. Fixi's, sap per què no ens pot acusar ningú nosaltres d'això? Perquè nosaltres estem vivint un punt d'alegria amb el que li deia al principi, no? Tota aquesta unitat de diferents partits en relació al finançament, sap què està donant, sap què està validant? Que partits que van votar que no a l'Estatut, ara l'estan defensant a capa i espasa i s'estan trencant la cara per l'Estatut. partits que van suggerir que l'estatut tingués menys consistència, menys solidesa, s'estan trencant la cara pel que diu l'estatut. I aquesta és una negociació que durant molt temps s'havia assenyalat, i si li havia posat el dit a l'ull era el senyor Artur Mas i Convergència i Unió d'un mal acord en matèria estatutària i en matèria de finançament. Per tant, el bo de la situació actual és que s'està avaliant que la feina que s'ha fet durant uns aquests darrers anys en matèria d'estatut i de finançament ha estat bona.
Molt bé, senyor Pujol, ens queden tan sols 20 segons. Molt breument, si arriba el moment d'aprovar els pressupostos, s'aproven aquests pressupostos a Madrid, el PSC no trenca la disciplina de vot i no hi arriba a haver aquest acord de finançament, què faran vostès?
Bé, nosaltres tenim...
Ras i curt.
Una cosa que haurem de fer és preguntar-li al govern català com pensa tirar endavant. Perquè previsiblement Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya estan en la mateixa tesi de Convergència i Unió. No pot haver-hi pressupostos de l'Estat sense un bon acord de finançament.
Molt bé, doncs ho veurem. Moltes gràcies i bon dia.